Tot costa.
Tot apunta que el Barça anirà al Metropolitano sense Rafinha i sense Pedri. Com en els pitjors moments de la temporada, faltaran dos dels tres jugadors clau de l'equip, però ara no ens sembla un dalt a baix, perquè el Barça ha assolit velocitat de creuer i, sobretot, perquè Lamine, en l'estat actual, relativitza qualsevol problema.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són les 7 d'aquest dimarts 10 de febrer de 2026. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira que el Barça ha tornat aquest matí a la feina, que continua, com ara deies, preparant la visita de dijous a l'Atlètic de Madrid a l'anada de les semifinals de la Copa i que ho ha fet encara sense Rafinha. Encara treballa al marge, tot i que no decidiran fins dijous si pot jugar. Gavi, per la seva banda, ja fa exercicis en pilota. Després que al setembre el van operar del genoll, a poc a poc sembla que s'acosta al seu retorn.
Sense Rafinha, amb Gavi i amb Laporta.
Sí, Laporta, el president del Barça, avui president dimitit del Barça, recordem, ara ja no és formalment president, tot i així avui ha passat... ara és precandidat i ha passat per acomiadar-se de la plantilla i l'estaf tècnic dels equips de futbol, amb vol i futbol sala, fet que ens consta que no ha agradat a d'altres candidatures, perquè, òbviament, això té una força que ell utilitza, però no, formalment potser no li tocaria. El següent partit del Barça després de la visita al Metropolitano serà el duel català al camp del Girona, pel qual ja no queden entrades disponibles, i el Girona, per aquest partit, ja tindrà un tercer porter. Era una opció que el mateix Quique Cárcel havia deixat oberta, el director esportiu del Girona, i, finalment, Rubén Blanco és el porter que han fitxat. S'ha desvinculat aquest últim mercat d'hivern de l'Olímpic de Marsella, ara mateix no tenia equip, i, per tant, el Girona l'ha pogut fitxar.
Crec que més segon que tercer, en tot cas, és del tot improbable si a Gazzaniga no li passa res que jugui aquest dilluns contra el Barça.
I el Barça femení, Laia Alexandri ha estat intervinguda satisfactòriament del trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret. Això, fins i tot el mateix comunicat del Barça ja parla del temps previst de recuperació, no és novetat perquè ens ho explica des dels últims dies, ja ens ho venia dient la Rut Vilà, serà del voltant de 10-12 mesos. Per cert, avui hi ha capítol de Fem Futbol i us expliquem, després la Ruth ens farà un petit tastet, però us expliquem com afecta la baixa de Laia Alexandri a la planificació del Barça i si afecta, que evidentment l'altera el pla previst. I encara en futbol, avui no ens acompanyarà l'Òscar García Junyent, que últimament aquesta temporada ens estava acompanyant els dimarts, perquè l'Òscar té equip. Acaba d'anunciar que serà, o ha anunciat l'Àjax, que serà l'entrenador del seu filial fins al 2027, aquesta temporada i la que ve. Entrenador del filial, Òscar García, que ha dirigit força banquetes i que també ha dirigit banquetes de juvenils i d'equips en formació, per tant, té experiència.
I tal com va l'Àjax, que no acabi de primer.
En bàsquet, la penya juga per assegurar-se avui la classificació directa pels quarts de final de la Champions FIBA per aconseguir-ho de guanyar a les 8 del vespre a la pista del Chalon francès. I en handbol, després de guanyar la Copa d'Espanya, el Barça torna a la Lliga avui en partit contra l'Alacant a les 8 i en partit de la 16a jornada.
Per cert, ara que parles d'handbol, estigueu atents perquè a les 8 el Salmurri ens explicarà una informació... un punt escabrosa sobre el futur de Dica Mem al Barça. Vaja, que hi ha una mica de mal rotllo i el Salmurri, com sempre que hi ha mal rotllo, està al cap del carrer.
I els Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina d'Ampezzo estaven pendents de l'actuació de Tomàs Guarino en el programa curt de patinatge sobre gel. Després la Sònia ens explicarà com ha anat. L'hem estat veient aquí just abans de les 7 de la tarda. Ja ha participat, però òbviament faltant totes les possibilitats puntuacions i encara no sabem en quines circumstàncies. En tot cas, la música de Minions, que és l'important, ha sonat.
De moment és tercer, Tomàs Guarino, però és clar, falta molt de...
Sí, han de competir
molt
molts
de concurs.
Encara.
Diu Oleart que avui s'ha imbuït en el tema de hivernal, que ha fet un error important.
Ah, sí?
Per tant,
vaja,
això...
aquí ens havia semblat que està... Però, clar, no tenim l'expertesa
de
l'Olear.
No tenim els coneixements de l'Olear, sí.
Demà al matí debuta la sabadellenca Queralt Castellet, que participa en el mig tub de surf de neu, és a dir, el halfpipe de snowboard. La rider de 36 anys, vigent plata olímpica, ve de fer podi en els recents X Games. És la seva sisena participació en uns jocs, i li explicava a Clopés aquest cap de setmana el Tot Gira, que no descarta ser uns setens. Que veurem què és el que es troba molt bé i que veurem què és el que passa, però no està tancada. I l'Inside Bone ha confirmat que haurà de tornar a passar pel quiròfan ara de la tíbia. Ho ha explicat a les xarxes socials, diu que aquesta lesió no té res a veure amb l'accident que va tenir durant l'eslàlom quan va competir amb els lligaments trencats. I en hoquei patins, als quarts de final de la Copa, ja tenim els duels, que seran Barça-Noia, Calafell-Reus, Igualada-Voltregà i Liceu-Alcoi. Una competició que es disputarà del 19 al 22 de març a Sant Sadurní d'Anoia.
Per tant, el duel entre el Barça i els anfitrions del Noia, eliminatòria estrella d'aquests quarts de final. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, que té una pregunta per la nostra audiència.
Davant la situació de Rafinha, que veurem si pot jugar al Metropolitano, però sembla difícil que, si pogués tenir minuts, siguin de titulars. Avui us preguntem, en referència a això, que Rashford apunta a titular al Metropolitano, com valoreu el seu rendiment fins ara? Amb tres opcions. Molt bo, acceptable o insuficient. Com valoreu el seu rendiment fins ara? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i, evidentment, més enllà de si el trobeu molt bo, acceptable o insuficient, si us queda alguna cosa al pap, doncs ens ho envieu, que la Sònia Lear estarà ben pendent de totes les vostres respostes.
Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Com ja ha explicat la Sònia, avui havia d'estar amb nosaltres l'Òscar, com habitual dels dimarts, però... És evident que ara mateix és a Amsterdam, sí. I tot fa pensar que ja no ens acompanyarà més aquí al Tot Costa, per tant, li agraïm el plaer d'haver-lo tingut.
Vaja. Un dia d'aquests parlarem amb ell,
sí,
i que ens expliqui,
sí,
òbviament.
Però, vaja, avui, que és el dia, el dia D, li agraïm la seva participació en aquest tram de temporada del Tot Costa. Segurament a Madrid no oblidaran el dia que va dir que Arbeloa no li arribava ni a la sola de la sabata a Xavi Alonso, i nosaltres ens quedem amb els coneixements que ens ha aportat, evidentment, de la seva expertesa futbolística. Avui entra la convocatòria Ferran Correas. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, tot bé?
Tot bé.
Està malament, entra en lloc d'Òscar García.
Va, i tant. Mira, a més, vam poder parlar l'altre dia amb ell al diari abans del partit contra l'Albacete, perquè recordés la seva experiència ja...
Et va explicar l'anècdota. Ah, amb Benito Floro. La del contestador?
Sí.
Ah, sí, aquesta ens l'ha explicat un parell de cops aquí, i la veritat és que ha fet bastanta fortuna.
I em va fer gràcia perquè ens va explicar que el gol aquell famós que li fa al Madrid...
Sí,
de volea.
Que semblava que estava assajat, i no, que no estava assajat. Que va ser un moment que ho vam parlar a Salazarie i ho vam fer així.
Sí. Molt bé, doncs segur que trobarem a faltar l'Òscar, però ens n'alegrem per aquesta nova etapa professional que comença, perquè era evident que ell volia tornar a una banqueta quan un és entrenador.
Ja tot ho pisto,
avui. No, avui no.
Clar, al Ferran
li agrada venir
ell
divendres.
Ell només vol venir els divendres.
Avui ha hagut de venir d'emergència i aquestes coses passen. En canvi, sí que és un titular indiscutible dels dimarts, el Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, jove.
Com va?
En fi, hòstia, avui no m'has preguntat si tot costa, o tot bé, perquè tenia preparada una resposta, però...
Vaja. Miguel Rico, bona tarda.
Tornem-hi, vinga. Va, bona tarda.
Tot bé?
I tu m'ho preguntes, Jordi. Tot costa.
Molt bé.
Ah? Portes tota la setmana,
tota la setmana assajant-ho, eh? Sí, sí, li ha quedat bé, li ha quedat
bueno,
bé.
Fa dos o tres anys que m'ho pregunte.
Això m'has ja d'avisar.
Has decidit canviar
avui
una mica.
Avui no canvis.
Sí, però, no, no, si el que has canviat tu.
I això tens raó.
Això és l'Òscar, per qui no ho sàpigui, té tota la lògica del món, perquè el director esportiu de l'Ajax és Jordi Cruyff. I Jordi Cruyff era director esportiu del Maccabi de Tel Aviv quan es van portar a l'Òscar i van guanyar, crec que, la Lliga un parell de vegades seguides. O sigui que,
sí, amb Gerard Tautet de segon,
a
diria.
A mi no m'estranyaria gens que efectivament acabés el primer equip de l'Ajax.
Bé, jo no ho deia perquè és evident que la relació, la química entre Jordi Cruyff i Òscar no ve d'avui, i perquè el primer entrenador, que és l'entrenador del primer equip, Fred Grimm, no està passant pel seu millor moment.
Ni l'Ajax.
No, ni l'un ni l'altre. No, segurament no deu ser culpa ni de l'entrenador, pobre, perquè l'Ajax, malauradament, ja fa uns quants anys que està fotudot. Laura Brugués, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Bé, i tu?
Bé, avui us saludo des de la tele, eh? Que no tenia temps, no arribava a temps i m'he quedat aquí a TV3.
Molt bé. La Laura normalment arriba molt de temps,
sí.
Per tant, previsora com és avui, ha dit, escolta, no fem salat, i està fent el que es coneix com un Jordi Grau, que és saludar-nos des de la televisió de Catalunya. Fetes les presentacions, entrarem en matèria, però abans, fent honor a Miguel Rico, recordarem que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Rafinha, bona tarda.
Bona tarda.
Este verano tenías otras ofertas, incluso algunas superiores económicamente. ¿Por qué eliges venir aquí al Barça?
Porque era un sueño de niño. Yo tenía un sueño... primero de jugar por el club y segundo por vivir en la ciudad. Me encanta la ciudad de Barcelona y bueno, viendo muchos brasileños pasar por el club y bueno, hacer grandes cosas, me gustaría hacer también lo mismo que él.
Tot costa una década.
Rafinha, peça fonamental del Barça actual, que fa tota la pinta que no serà dijous al Metropolitano. De seguida hi entrem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived? In what you believe?
Avui arrenquem amb Human, un tema de Rag & Bone. Sí? No, Ragbone. El Salva no està convençut de la seva pròpia elecció per encetar el Tot costa d'avui, tot i que dius que és un èxit, això, eh? Li desitgem un futur millor que el seu present al bo d'en Rag & Bone. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La Laia avui molt menys motivada que ahir quan vam arrencar amb el bo d'en Bad Bunny. Avui Rag & Bone no li fa tant la peça, però...
Bé, són ritmes i estils diferents.
Sí, a tu t'agrada més mogut. Això és...
Sí, ahir em venia bastant de gust allò, però hi ha moments per tot a la vida.
Sí, la veritat és que això és bastant sedant per ser un quart de vuit del vespre. La Laia ve a explicar-nos que Rafinha ho té difícil, per no dir que impossible, per ser dijous al Metropolitano.
Bé, no seria jo tan...
No, eh?
Ah. Tan contundent. No. A veure, el que ha passat avui és que Rafinha estava previst que s'incorporés als entrenaments amb el grup amb normalitat, perquè així ho deia el comunicat. Recordeu, fa una setmana van informar de la sobrecàrrega que tenia l'adductor de la cama dreta, i van dir una setmana aproximadament de baixa, això es compliria avui, i el que ha passat és que Rafinha s'ha seguit treballant, fent exercici específic al marge i no ha fet l'entrenament amb normalitat. I per això es manté aquest dubte pel partit de dijous. A veure, el que ha passat és que el jugador ha arribat a l'entrenament i segueix tenint, notant aquesta sobrecàrrega muscular. Sempre estem parlant de sobrecàrrega, tant des de dins del vestidor com des del seu entorn, ens descarten cap tipus de lesió, per més mínima que sigui. Senzillament és aquesta sobrecàrrega. I com que Rafinha aquesta temporada ha patit molt, vull dir, amb les recaigudes que va tenir de la lesió, i com que Flick ja va dir allò a la roda de premsa que haurien de mirar i vigilar una mica més el que han fet amb Rafinha, tot, diríem, s'engloba dins d'un context de prudència amb el jugador. Queda encara l'entrenament de demà, i fins i tot us diria que les sensacions que tingui el jugador el mateix dijous al matí, abans del viatge i de desplaçar-se a Madrid. A veure, Rafinha ara mateix només té això, aquestes molèsties, que segueix sentint sensacions estranyes. Per això jo no seria tan contundent en dir que segur que no hi serà. Dependrà molt de com demà es trobi el jugador i si pot fer l'entrenament o no, i de com dijous al matí segueixi trobant-se el jugador. Jo crec que no descartaria que si el jugador demà i dijous es troba bé, doncs pugui viatjar per participar. Una altra cosa seria ja, evidentment, que entraria segurament, evidentment, des de la banqueta i no seria per ser suplent. També és cert que estem parlant de l'anada del partit de Copa, que per molt que sigui l'Atlètic de Madrid, hi ha una tornada. Vull dir, que tot s'ha de tenir en compte.
No és un partit per prendre més riscos dels imprescindibles.
Jo ho deixaria de moment amb dubte.
Sí, a mi el que em crida l'atenció és que una sobrecàrrega una setmana i mitja després del partit d'Elx encara no et puguis entrenar amb normalitat, si és que és una sobrecàrrega, que no, tampoc tinc per què dubtar-ho, perquè això és el que deia el comunicat, però sí que em crida l'atenció.
Ja et dic, s'han basat molt avui sobretot amb les sensacions del jugador. Si arriba el jugador i et diu que encara no es troba del tot fi, evidentment ningú vol tenir cap risc amb
només
ell.
Només faltaria.
Llavors tenen prudència.
Risc zero, no? Ferran, Laura, Miguel, tot i que d'aquest mes de febrer carregat de partits, però amb partits així una mica d'entre guerres, és el més difícil que té el Barça, però vaja, com deia la Laia, hi ha un partit de tornada i ja va dir Flick que el que importa, el que convé, és tenir Rafinha bé i no una mica aquí caigui allà amb Aixeco com està passant aquesta temporada.
Va, jo crec que risc zero perquè hi ha l'experiència del Bernabéu de quan va forçar la primera lesió per tornar contra el Madrid i el Bernabéu perquè volia jugar el clàssic i va recaure, i recordo que Flick es va emprenyar molt, no amb ningú en concret, sinó amb possiblement amb Rafinha, amb els metges, amb ell mateix, per haver forçat aquella situació. I ara, per molt que sigui partit important contra l'Atlètic de Madrid, rival important, és millor possiblement que no jugui contra l'Atlètic de Madrid i fins i tot el partit del cap de setmana, de dilluns contra el Girona, i tenir-lo per la Champions, per exemple, i que no que jugui contra l'Atlètic de Madrid, caigui i no pugui jugar als vuitens de Champions.
Jo sempre penso el mateix, que per jugar de titular has d'estar al 100%, que has de minimitzar els riscos, que això és el partit d'anada, que si no el tens a l'anada és molt factible que el tinguis a la tornada, i aquest sí que serà un partit decisiu, perquè a mi em sembla una eliminatòria que es decida el segon partit, i el segon partit si pots tenir els millors, i Rafinha és dels 11 millors, és millor tenir-lo aquest dia que no arriscar-te a perdre'l i tenir una complicació addicional. A part de tot, pues l'amic Rashford, que avui és protagonista de la pregunta, ho està fent prou bé com per pensar que el camp de l'Atlético pot ser un jugador que marqui diferències també.
Tu a Rashford li posaries molt bo o acceptable? No et pregunto si és suficient.
Pues
perquè
mira, jo li posaria acceptable al meu criteri, però resulta que els números són molt bons.
És veritat.
Per tant, m'he de quedar amb el que diuen els números.
Laura,
A veure, igual que els companys han dit, risc zero amb Rafinha, perquè és un jugador importantíssim. El mateix Flick sempre diu que és un futbolista molt important en els seus esquemes. Es demostra, quan no hi és, que se'l troba a faltar. L'hem trobat a faltar aquests dies, aquesta setmana, contra el Mallorca, després d'aquella primera part que no acabava de rutllar, tot i que es va aconseguir marcar i va ser la millor notícia de la primera part. Se'l va trobar a faltar en la primera volta, quan es va lesionar. I, sobretot això, no precipitar-se en la tornada, perquè a l'octubre va patir aquella recaiguda que el mateix Flick va reconèixer, amb un off the record que va fer, va reconèixer que se'n sentia responsable perquè s'havien precipitat a l'hora que Rafinha es tornés a entrenar. Per tant, màxima precaució per un jugador que el Barça el necessita i que és cert, ara és una anada de semifinals i el partit de tornada. Afortunadament, no juga aquest playoff de Champions, per tant, hi haurà aquestes dues setmanes que vindran, que entre setmana no hi haurà partit. Per tant, que recuperi bé, que recuperi bé, que vindrà el tram final d'aquesta temporada, el tram important on es juguen els títols, i el brasiler és absolutament necessari. Avui s'ha entrenat al marge juntament amb Gavi i Pedri. Veurem demà què explica Flick a la roda de premsa, però ja va dir l'altre dia que s'ha de tenir calma, que quan Rafinha se senti bé, torni als entrenaments.
I en la línia del que comenta la Laura, Flick va renyar d'una manera un punt difícil d'interpretar, però va dir que s'havien de fer coses diferents, el jugador i també els serveis mèdics. Jo hi afegiria que ell també pot prendre nota del partit d'Elx, on Rafinha va jugar mitja part quan era evident que ja no estava bé, i potser de cara a dijous en prendrà nota i no prendrà aquests riscos que ara estem comentant. Dit això, no sé si coincidiu, però en el pitjor moment de la temporada vam coincidir que ens faltaven Pedri i Rafinha. Ara segurament, o com a mínim a l'equip titular, anirem al Metropolitano sense Pedri i sense Rafinha, i no fa aquella sensació de desert que tenia el Barça en aquell moment. Jo ho atribueixo a que l'equip està en un altre moment de rendiment, de confiança, i per què no dir-ho, perquè la mina està tirant del carro com una autèntica mula.
Sí, és evident que, a veure, jo la baixada de Pedri, per exemple, sempre la trobo, sí, sempre trobo a faltar Pedri. No és el mateix les pèrdues de control que es tenen en alguns moments, quan Pedri no, possiblement no passa, o per exemple la primera part de l'altre dia va ser molt avorrida i possiblement amb Pedri hauria estat una mica més divertida. Però sí que és cert que, com a mínim, a nivell de resultats i de confiança i de seguretat que et dona l'equip,
no pretenia dir que el Barça juga igual sense Pedri, perquè és evident que no és així. Però per anar tirant, guanyar el Mallorca, jo crec que sobreviure a l'anada d'una semifinal de Copa...
No,
ara a mi em fa la sensació que t'ho pots permetre.
Ha fet, per mi ha fet dos partits molt bons al Barça, un al camp de l'Elx, que és un partit que pot acabar 1-10, i al camp de la Real, que és el, curiosament és l'únic que perds des de Stamford Bridge, però és l'únic partit que has perdut, i per mi és possiblement el millor partit, el millor partit del Barça.
2-10.
Exacte. Per què? Perquè jo crec que ha trobat Flick jugadors que poden actuar en diferents posicions i bé, exemple evidentment és Eric, que ho pot jugar allà on sigui, però també Olmo, Fermín, hi ha partits últimament que estan jugant els dos, Olmo i Fermín, a vegades com l'altre dia els dos jugaven d'interior perquè Rashford jugava a l'esquerra, però també hem vist que a vegades Olmo ha jugat a l'esquerra i Rashford no ha jugat, cobrint la baixa de Rafinha, i ha jugat Eric o Frenkie. Jo crec que és allò que Flick, el que dèiem ja la temporada passada, que és capaç de trobar la millor versió de qualsevol futbolista. Jo crec que amb l'únic que no ho va aconseguir va ser Mansu, però aquesta temporada una altra vegada molts futbolistes estan per sobre del seu, com a mínim per sobre del que s'esperava. Parlo d'Eric, parlo de Gerard Martín, Frenkie, cada vegada a mi em sembla més el Frenkie de l'Àjax, el Frenkie que esperava tothom. Rashford, els números són molt bons. Lamine, que va haver un moment de dubtes, torna a estar enxufadíssim. Per mi, tot això és Flick. Flick està aconseguint que tothom doni la seva millor versió, sempre.
Bàsicament d'acord, particularment amb el cas de Frenkie de Jong. per descomptat Eric, que té, és capaç de donar consistència a la defensa i al mig del camp, i també té aportacions amb passades filtrades als davanters, i la importància de Jong, que dona equilibri a tot arreu. Crec que no és que hagi aprofitat la baixa de Pedri, però la baixa de Pedri li ha permès assumir funcions organitzatives que no estàvem acostumats a veure, i que està treballant molt bé també com a defensa i guardaesquenes moltes vegades de la defensa. És el primer en general en sortir amb pilota controlada en el joc de construcció, i l'estem veient arribar a l'àrea contrària amb molta més freqüència de l'habitual. Ara, jo també sóc de l'opinió que si tens a Pedri, Pedri ha de jugar. Però com que no el tens, no el tens, pues no cal ni pensar. A mi hi ha coses de l'Atlético de Madrid que em preocupen més que la baixa de Pedri, com pot ser el moment de Koundé amb un individu com Lookman, que et poden complicar la vida. Això sí que em sembla preocupant, perquè el Koundé el tens, i si el tens és molt probable que jugui.
Celebro l'entusiasme amb Frenkie de Jong, també us dic que el vull veure dijous.
Bueno, no, d'acord, però estem parlant del que hem vist, no podem...
No, evident, però
hem de veure.
Que aquest compte ja amb el Seda ha fet un pas endavant ara que no hi és Pedri, i el dia que arriba el partit gruixut...
Jo crec que és la primera vegada que parlo així de Frenkie de Jong des de que va arribar.
Sí, sí, sí.
També et dic que el Miguel, hi estic totalment d'acord, Koundé, l'altre dia per exemple va estar horrible, però Koundé un dia pot jugar bé i un altre dia, com contra l'Atlético de Madrid, pot fer un partidàs.
Clar, jo crec que Flick el compra perquè ja li coneix totes les virtuts i tots els defectes, i també, diguem-ho així, però no en té un altre. Vull dir, no, mires a la plantilla i tens altres perfils, podries posar Cancelo si vols, però un altre com Koundé no el tens.
Jo a Cancelo no el posaria.
No, jo tampoc.
Sí, és més fiable Koundé.
Laura.
Sí, parlant, recollint això de Koundé, és que Koundé sempre ens fa posar les mans al cap en algun moment, però és que el que dius tu, si mires a la banqueta, és que un substitut possible és Cancelo, que per tant, dius, tant per tant doncs, que jugui Koundé. A veure, el que deia, Pedri es troba a faltar sempre, és que precisament són dos jugadors que estan fora ara mateix de baixa, Rafinha i Pedri, que són dos jugadors molt necessaris, importantíssims, titularíssims, i que es troben molt a faltar. Però és cert que això ha permès, amb aquesta lesió de Pedri, per exemple, que porta més dies, que Flick hagi pogut oferir alternatives que li han acabat sortint bé. Olmo reconeixia que podia jugar més enrere, va jugar el doble pivot amb Frenkie de Jong. De Jong ha fet aquest pas endavant, que en aquestes últimes partits ens basem en això, per dir-ho, però en aquestes últimes sensacions de dir, ostres, doncs potser sí que ara comença a ser, ja era hora, per fi, el de Jong que tots esperàvem des de fa molt de temps, i el mateix Flick deia l'altre dia que amb la pilota ara és fantàstic i que té aquest paper de líder que per l'edat que té li toca. I fins i tot allò que deien que no tenia sang, que era horchata, quan el veus discutir amb els àrbitres dius, home, doncs sí que té caràcter. A nivell futbolístic, a veure doncs què passa dijous, que el vols veure això tu mateix contra l'Atlètic de Madrid, però de moment almenys ens deixa més satisfets.
Sí, sí, l'últim tram de temporada de Jong és d'un nivell alt, però jo m'esperaré a dijous. Laia, tenim de cara a aquesta eliminatòria una reflexió de Pau Cubarsí, precisament a la Laura Brugués.
Sí, gràcies a una fantàstica entrevista a Laura Brugués avui a Pau Cubarsí, en aquesta prèvia de la Copa, doncs podem sentir el central del Barça, just una entrevista en... Mira com riu la Laura, que et veig aquí.
Gràcies, Laia. Gràcies.
Doncs just en un moment en què realment Cubarsí, a la TET, també ho dèiem després del partit, doncs sembla que ha recuperat, no?, aquella confiança que potser en algun tram de la temporada doncs no la trobàvem a faltar en ell, doncs just en aquest punt, i abans d'aquest partit de l'Atlètic de Madrid, Pau Cubarsí el que comenta és una mica allò que Flick diu a cada roda de premsa, de que els vol sortir des del primer minut al 100%, doncs no plantejar-se aquestes semifinals com ara estàvem dient una mica, que hi ha partit d'anada i de tornada, sinó senzillament doncs, pensar que fos un únic partit i que per tant sortiran amb aquesta mentalitat al Metropolitano.
Tothom sempre vol guanyar la Copa del Rei perquè és dels tornejos més ràpids que pots arribar a guanyar un trofeu, però sí que potser el fet jugar ja abans i intentar treure un molt bon partit i venir a casa amb la nostra afició, doncs potser és un punt positiu, però jo crec que no ens hem de fixar en això, sinó en ja anar ja per totes i intentar treure la victòria des del primer moment.
Molt bé, doncs la mentalitat de Pau Cubarsí és que és possible que l'eliminatòria es resolgui a la tornada, però que ells no han de pensar així, i és una bona manera d'encarar aquest partit de dijous, que pot ser complicat, com ho són sempre els partits al camp de l'Atlètic de Madrid. A veure, la Laia ens ha dit que no descartem encara Rafinha, però difícil que sigui a l'11 inicial, per tant contem que jugarà Rashford. El Miguel ja ha dit que li està agradant prou el Rashford que estem veient, més en números que en...
No és que m'estigui agradant, és que els números m'estan convencent.
Sí, sí. No, els números de Rashford són poc discutibles. Ferran, Laura, com el veieu?
Sí, jo crec que són millors els números que les sensacions.
Però perquè a mi em fa l'efecte que és un jugador que juga bastant estones, desconnectat, no? Del que passa a la resta del camp. I això no vol dir que jugui malament, perquè l'altre dia segurament contra el Mallorca va ser el millor del Barça.
La primera part segur. No, jo hi ha el debat sobre si s'hauria, o sigui, s'ha de quedar i pagar els 30 milions d'opció de compra que hi ha per ell. Jo no sé si per 30 milions, perquè l'economia del Barça és la que és, però...
I a la vegada no sé si hi ha algun davanter de 30 milions d'euros que te'l puguis permetre. Te'l puguis permetre de 30 i que tingui el nivell de Rashford.
El que vull dir és
o
això...
O la utilitat de Rashford, fins
no,
i tot.
Però si has de fitxar un extrem... O sigui, és evident que el Barça vol un davanter centre, però si a més vol un extrem... Pocs extrems de 30 milions d'euros com Rashford trobaràs. Per tant, home, si es pot rascar una mica i baixar, millor, però...
És que en la situació econòmica...
És dels que t'has de quedar, perquè per 30 milions no trobaràs molts com ell.
En la situació econòmica del Barça això a mi em passa sovint. És a dir, jo ja hauria venut De Jong fa 3 temporades, però és que amb els diners que et donin per De Jong probablement no trobaràs un jugador millor que De Jong. Aleshores, si l'entrenador està content, que és evident que ho està, doncs te'l quedes, el renoves en aquest cas, i endavant.
El que passa que això s'haurà de fer, clar, primer hauràs de saber si estàs al famós 1 i si tens fair play, i llavors...
Esperarem asseguts per si de cas.
Llavors hauràs de prioritzar que
sí, sí.
El que tingui, en què m'ho gasto? Amb el central, amb el davanter centre, amb Rashford...
Efectivament. Laura, ets rashfordista?
Sí, perquè considero que ha tingut una projecció ascendent, un jugador que no és titular, que va sortir en aquells moments a la segona part que dius ara recau sobre tu la responsabilitat d'aixecar el resultat, i ha demostrat que a vegades s'ha inventat gols des de lluny espectaculars que han acabat sent golaços. És un jugador ràpid que et treu corners, que fins i tot et pot llançar faltes, i que les xifres ho diuen tot. 10 gols per un titular que no és, per un jugador que no és titular, 10 gols, és el cinquè màxim golejador de l'equip, empatat amb Fermín, i el màxim assistent amb 13 assistències, empatat amb Lamine Yamal. Per tant, és això que dèieu, xifres importantíssimes per un jugador que no és titular, que et va resoldre el partit a Newcastle, que era importantíssim guanyat, va marcar els 2 gols de la victòria, i t'ha marcat dels 10 gols, 5 gols a la Champions. Per tant, em semblen molt bons registres, com explicàveu. Flick també li va ficar l'avís que havia de millorar, però és un jugador que en Flick, precisament, el pot acabar de polir, adequar-lo al seu sistema de joc i encara millorar moltíssim.
Això sí, el dijous, si és que juga, que fa tota la pinta, tindrà... S'hi haurà de posar perquè la banda dreta de l'Atlètic de Madrid et sembli més o menys talentosa amb Llorente i amb Simeone petit. Una altra cosa no, però...
Això és important tenir Rafinha, però si Rafinha no pot...
Si no està al 100%,
no porta aquest ritme de partit,
està doncs clar.
Ha de jugar un altre.
Molt bé, a la nostra taula aprova amb escreix Rashford i la nostra audiència. Hola, Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Oh, és que la Sònia estava pendent de sí. Tomàs Guarino i s'ha distret un moment. Rashford
ha fallat en el triple Axel.
Sí, ha fallat en el triple Axel, sí, sí. Se li està complicant la cosa, eh? Mm. Sí, se li està...
Com va?
Que se li... Bé, no, ara, clar, li queda molta gent per endavant encara, però...
És una mica com les contrarrellotges del Tour.
Sí, que al principi va ser allà dalt, va, no? I vas baixar.
T'asseuen allà, però després, allà. Després arriba... Arriba Pogacar i a dormir. Rashford apunta a titular al Metropolitano. Com valoreu el seu rendiment fins ara? Molt bo, acceptable, insuficient.
Doncs mira, amb un 39% molt bo, acceptable 55%, insuficient un 5%. El Damià diu, crec que està donant un bon rendiment, que és més que acceptable. De fet, al principi de temporada creia que si ens el volíem quedar podríem renegociar l'opció de compra, i si continua la temporada com fins ara, dubto que ens rebaixin ni un ral. De fet, crec que val més del que costa, diu el Damià. El Jordi diu, és un jugador que no volia anar al United, no esperava que fos l'estrella del Barça. De fet, hauria estat molt mala senyal, però la funció de rotació pels davanters, sense perdre nivell, l'està complint molt bé. El BC diu, quan penso en valorar Rashford, sempre em ve al cap que el Newcastle ens va salvar amb dos golaços. Temporada acceptable, però penso que en Flick té qualitats per fer-ho millor segur. O el Jordi diu, jo hauria votat bo, però accepto l'opció, però accepta opció, no, i aquesta opció no hi és. Trobo que ha donat un resultat superior a acceptable. Jo he votat molt bo. I acabo amb el Macià Nicolau, que diu, un jugador que ve cedit accepta el seu rol, que va a camí d'acabar la temporada amb gairebé 20 gols i 15 assistències, i que fa gols de falta, és motiu de rua.
Cert. Motiu de rua, sí senyor.
Sí, 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 motiu de rua.
I s'accepta la crítica de l'oient perquè entre molt bo i acceptable potser ens faltava un graó, que és el que jo mateix hauria votat.
És el que hauríem votat tots.
Sí,
jo hauria votat el mateix. Jo em sembla acceptable pel meu criteri, però quan veig els números no és que sigui bo, és que és molt bo.
Per això, per tant, votes molt bo.
Per tant, voto molt bo.
Molt bé. Doncs la nostra audiència no. No majoritàriament, majoritàriament l'audiència diu que acceptable, en tot cas, hi ha un aprovat gairebé per majoria absoluta del rendiment de Rashford fins al moment. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Laia, alguna cosa més? La Laia ja ha marxat.
No, sóc aquí.
Alguna cosa més?
No, res més.
Molt bé, no, dic, potser ha anat a veure... La Laia és molt de triple Axel, que no l'estigués provant al saló de casa. Avui amb el refredat no li haurà sortit.
Sí, no, avui no.
Laia, gràcies.
Adéu.
Tot això pel que fa al Barça, mirant aquesta eliminatòria de Copa de dijous, l'anada. Què passa a l'altra banda? Per saber-ho, saludo un home que va ser fonamental en el doblet de l'Atlètic de Madrid. Ara fa 30 anys, aquell Lliga i Copa del Atlètic de Madrid de Radomir Antić, amb Simeone a l'equip, amb Lugo Penef i també amb el nostre pròxim protagonista, un català de Tarragona, Roberto Fresnedoso. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Pues mira, bien, aquí viviendo en Madrid y disfrutando de la familia y de vez en cuando del fútbol también.
Sí, i et veiem de tant en tant fent comentaris, fent anàlisis tècniques a Movistar. Ara m'explicaves que també ets vicepresident de les llegendes de l'Atlètic de Madrid. Vaja, que avorrir-te no t'avorreixes, eh?
No, bueno, al final se trata de estar vinculado en las cosas que realmente te motivan. Uh-huh. Y bueno, pues aquí en el tema de leyendas, pues ayudamos a esas leyendas que lo necesitan y bueno, pues en Movistar vemos fútbol y comentamos de fútbol, que es un poco de lo que sabemos hablar.
I per això és per el que et truquem, per aquesta eliminatòria de Copa entre l'Atlètic de Madrid i el Barça, que no sé si tens clar com serà, perquè el Barça més o menys està en velocitat de creuer, però l'Atlètic de Madrid compagina exhibicions com la de la setmana passada al camp del Betis, amb una derrota desconcertant aquest cap de setmana també contra el Betis. Quin tipus d'eliminatòria t'imagines?
Bueno, creo que estás definiendo muy bien la visión que ahora mismo tienen la mayoría de espectadores. El Barça, pues sabemos bastante bien lo que nos vamos a encontrar, es decir, un equipo que va a intentar tener la posesión, que va a ser fiel a su estilo, que te va a generar ocasiones y que también pues como está demostrando, también tiene lagunas defensivas. Y es verdad que el Atlético de Madrid, pues no sabemos la versión que vamos a tener, porque se caracteriza principalmente por la irregularidad que está teniendo. Es verdad que contra el Betis hizo, yo creo, el mejor partido de la temporada, pero el otro día contra el Betis pues nos dio otra versión distinta.
Deixa'm que et pregunti per noms propis. A l'Atlètic de Madrid li faltarà Barrios, que potser la gent que no segueix l'Atlètic de Madrid diàriament no té una noció clara de la importància que té en el joc de l'Atlètic de Madrid. És una baixa molt sensible, no sé, salvant les distàncies, equiparable a la de Pedri al Barça.
Sí. Es una muy buena comparación. Yo creo que son los dos jugadores más influyentes. Para mí la baja de Pedri en el Barça también condiciona mucho el juego del equipo. Barrios, aparte de darle fluidez y participar en el juego, es un jugador que físicamente te abarca mucho, mucho espacio y mucho trabajo. Ahora mismo no tiene sustituto y condiciona también el juego del equipo.
La pregunta del milió segurament que es fa un aficionat de l'Atlètic de Madrid. ¿Qué li pot estar passant a Julián Álvarez?
Pues que es una persona, es como a cualquier persona, pues hay veces que te ocurren cosas en la vida que yo no las sé y probablemente él hasta tampoco tenga claro exactamente qué es lo que le pasa. Pero a veces hay una química que aparece y no eres, dejas de ser tú, dejas de tener esa confianza, dejas de tener esa ilusión. Hablo así por encima porque no conozco exactamente el problema, pero sí creo que la solución pasa por mantenernos un poco, no voy a decir al margen, pero sí un poco con respeto, darle su espacio y la gente que esté en su entorno, pues ayudarle todo lo que pueda. Hablo pues la familia, lógicamente, y en el ámbito profesional, su entrenador, sus compañeros. Y bueno, también en la medida que se pueda, pues la prensa y la afición pues también tienen que tener paciencia porque Julián Álvarez es el mejor jugador del Atlético de Madrid cuando está a tope.
Clar, però tu que has estat professional, deies ara, se li ha de donar espai, i vaja, jo crec que en això hi coincideix tothom, però clar, jo em poso en el lloc de Simeone, que no sap ben bé què ha de fer, perquè el posa o l'ha mantingut moltes setmanes en l'11 i no acaba de trobar una reacció. Algun dia l'ha deixat a la banqueta, però tampoc es veu en grans canvis. Ha de ser una mica complicat, o molt complicat per l'entrenador en aquest cas. Més enllà del molt complicat que és pel jugador, clar.
Es muy complicado, está claro que al final el entrenador pues intenta ayudarle, pero tampoco tiene la varita mágica para saber solucionar el problema. Yo creo que el hecho de sacarle a lo mejor del foco y prestarle un poco de presión le podría ayudar, podría ser una alternativa. Por eso a mí no me parece tan grave que salga desde el banquillo o que tenga un rol menos importante durante unos partidos hasta que en un momento dado pues vuelva a coger esa confianza. Porque sí, lo que sí tengo claro, que el día que marque un gol o tenga ese partido, a partir de ahí esa es la mejor medicina que puede tener.
Parlant de la banqueta, tu coneixes perfectament Simeone, va ser company seu al gran Atlètic de Madrid del 96. El veus desgastat o veus el mateix Simeone que aquests últims 11, 12, 13 anys que li ha canviat la vida a l'Atlètic de Madrid?
A ver, lleva 14 años en 14.
Encara me'n deixava algun, sí.
En 14 años yo he visto altibajos y he visto situaciones como esta hace 7, 8 años en las que también pensábamos que estaba desgastado, pensábamos que se había acabado el ciclo y al final ha gestionado la situación y la realidad es que, bueno, a lo mejor se le puede exigir más títulos o estar por encima del Madrid-Barça siempre, pero lo cierto es que da una regularidad al Atlético de Madrid desde que llegó. A todos los años ha estado entre los cuatro primeros.
Claro, pero
y bueno, esto para un club és molt important.
Clar, però aquest any la inversió en fitxatges ha estat a l'altura dels grans d'Europa i el mes de febrer estàs a 13 punts de la lluita per la Lliga, que no vol dir que no l'acabis guanyant perquè això dona moltes voltes, però crida l'atenció una mica aquest mal any de l'Atlètic de Madrid justament en l'any que semblava que havia fet més inversió per estar al davant.
Es cierto, pero es verdad que también pues han habido contratiempos. Yo creo que el contratiempo de Julián es muy importante. Uh-huh. La lesión de Barrios. Cardoso, pues a lo mejor no ha rendido al nivel que se esperaba. Bueno, han salido jugadores también, 4 jugadores en diciembre. A veces suceden cosas que bueno, que uno no las puede del todo prever. Uh-huh. Lo cierto también es que el equipo, bueno, está en Copa del Rey. Vamos a jugar se va a jugar la semifinal esta tarde y bueno, el equipo también está en Champions, que está la eliminatoria de Brujas.
Uh-huh. Acabo, Roberto, no sé si vas gaire sovint pel Metropolitano, però en els últims dies hi ha hagut una mica de queixes dels futbolistes sobre l'estat de la gespa. Realment fa mala pinta la gespa o sona una mica excusa dels futbolistes?
Desde fuera no.
No fa mala pinta.
No, lo que pasa que es verdad que el juego también está lloviendo muchísimo. Ajá. Y el juego se ve lento y a medida que pasan los minutos se ve pesado. Pero bueno, en cualquier caso, lo último que puede hacer yo creo los jugadores o el entrenador o el equipo es buscar excusas. Al final el césped está como está y los dos equipos se tienen que adaptar a las características del campo.
Uh-huh. Doncs avui a les portes d'aquesta eliminatòria amb l'Atlètic de Madrid hem volgut buscar la veu d'un matalasser, d'un català i a més, ja que hi som, d'un home que li va guanyar una final de Copa al Barça en aquell any 96 del doblet de l'Atlètic de Madrid. Roberto Fresnedoso, gràcies i una abraçada forta.
Gràcies a tu, Jordi. Moltes gràcies.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Psst, escolta, encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els vacas days del Com Viatges i sigues el més llest de l'Ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vacas i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. El Com Viatges, sabem de viatgers. Nen, l'altre dia m'arriba una factura de la llum que feia por.
Ja, però quina mandra canviar de companyia, no?
Cap mandra! El RAC m'ho ha fet tot. M'han buscat una oferta millor i han tramitat el canvi.
Ostres, sort del RAC! Has vist la llum al final del túnel.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
A vegades gran és només gran. I a vegades gran és just el que necessites. Descobreix el Dacia Vixter. Gran maleter. Gran espai interior. Baix consum, a un preu petit. Vine i descobreix les motoritzacions híbrides i GLP amb etiqueta Eco de Dacia Vixter.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Després de trencar el somni de l'Albacete, el Barça ja és a la semifinal. El rei de copes fa camí per mantenir el seu regnat. Semifinal de Copa, partit d'anada. Atlètic de Madrid-Barça. Dijous a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego.
Regular es simplemente garantizar la convivencia y los derechos de las personas. No puede ser que Elon Musk haga caja a costa, por ejemplo, de desnudar niños y niñas en redes sociales.
Carme Elias, has entrat amb una energia aquí a l'estudi fantàstica, eh?
Tinc una cosa que m'ajuda molt a estar bé, que és he fet la vida que m'hauria agradat fer. A mi em dona molta tranquil·litat.
La Cinteta l'altre dia em va acabar dient en aquest programa per mi ets com un fill. Per mi sobrepassa un programa d'entreteniment, una feina, ho sobrepassa tot.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Alcàntara
Rodalies i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Tocats, 7:45, sona Bruce Springsteen i això vol dir que ara de seguida ve el Ramon Salmurri, però abans, Sònia, ha sortit Tiempo de Revisió, el tutorial setmanal del Comitè Tècnic d'Àrbitres, i estàvem pendents de veure si ens revisaven o ens explicaven per què no va ser penal l'entrada
de Mohamed. Pendents de diverses jugades del Barça, de l'Espanyol i del Girona. Del Barça Mallorca, estàvem pendents del penal sobre Lamine, no la valoren.
Sobretot de dues. El penal de Lamine, de Mojica Lamine, que és penal, i la no repetició del penal del Girona, que sí, ens va esglaiar ahir.
Del penal sobre Lamine, no la valoren. Sí que valoren unes possibles mans que diuen que no ho són, que ahir en parlàvem amb
Joan,
el Fàbregas.
Ja el sabia tothom.
I del Sevilla-Girona no valoren l'entrada a l'àrea de Alexis Sánchez, del penal que li aturen a Estuani. Tampoc queda analitzada aquesta jugada, ni de l'Espanyol d'ahir, que, per exemple, va jugar i es queixava del primer gol. Va haver queixes amargues també de diversos jugadors. Sí. Després el Sergi ens en parlarà. Tampoc
sí,
no,
parlen
no
d'accions ignotes que no discuteix ningú.
Sí, parlen, de fet, també parlen d'unes mans en el Sevilla i Girona que també consideren que no són mans, eh?
Que no ho són.
Per tant,
en això estem d'acord. Mira,
bàsicament,
hem trobat un punt d'acord.
Les jugades que analitzen són per donar la raó en aquell cas als arbitratges.
Molt bé.
I també revisen el gol anul·lat a l'Espanyol femení davant el Madrid, que ahir parlàvem amb el Fàbregas, i aquí sí el consideren mal anul·lat i mal revisat per la quarta àrbitra, perquè és cert que és una jugada on la jugadora de l'Espanyol centra la pilota i la pilota acaba entrant i acaba sent gol, i just després de fer el gest tècnic de la centrada fa falta sobre la jugadora del Madrid. En això ja saps que quan consideren que és temerari i és de targeta groga, doncs has de xiular la falta. Si consideres que és simplement una falta, és allò de les accions residuals. Mm-hmm. Doncs bé, el CTA considera que era residual i que, per tant, en aquest cas, mal anul·lat, perquè després diguin que Yolanda Parga només que així rema a favor del Madrid femení.
Com diria Hansi Flick, buen trabajo. Això, al principi, ens generava una certa, un cert interès.
Això no cal dir res. Sí. Les jugades importants, resumint, no et dic res de cap.
Efectivament. Aquest seria el resum.
Tiempo de revisió.
Sí, sí. No, s'està convertint en una absoluta pèrdua de temps, sí, perquè sí, sí. Les jugades que... Vaja, per mi la del Girona és que és d'alarma social. És a dir, és un tio que entra a l'àrea i s'emporta un rebot d'un penal...
És elemental,
que és objectivable. Mm-hmm. És a dir, la del penal de la Min podem discutir 6 hores...
Objectivable i el VAR indiscutible.
Bé, mm-hmm. Doncs aquesta han trobat que no calia revisar-la. En canvi, sí, dues mans que... Bé, el Joan ahir deia que les del Mallorca era un penal amb...
Les del Barça-Mallorca?
Sí.
No.
El CTA ha considerat que no.
Bé, és que, escolta'm, és que...
Li frega lleugerament, sí, això, és veritat, sí, però no sé.
Li frega la mà, però és que aquell paio que vols que faci la mà.
Bé, és igual. El Joan va dir que li semblava penal, els del CTA que no, i la que ens interessava és l'altra i no tenim notícies. Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Salmo ha estat pendent del comiat de Joan Laporta avui al vestidor del Barça.
Sí, senyor. Aquest matí Joan Laporta ha anat a la Ciutat Esportiva. L'expresident Joan Laporta, el candidat Joan Laporta, ha anat a primera hora del matí a la Ciutat Esportiva. Precandidat, sí, senyor, precandidat a la Ciutat Esportiva. I ha anat, com passaven alguns minuts de les 9 del matí, acompanyat d'Enric Masip i del nou president Rafael Yuste, i allà s'ha acomiadat de tots els equips professionals que es trobaven a la Ciutat Esportiva. Joan Laporta, bàsicament el que ha fet és agrair l'esforç de tots els futbolistes, ara l'escoltarem, ha explicat a la plantilla el perquè d'aquesta situació, perquè ell està obligat a dimitir per presentar-se a la reelecció, i que Rafa Yuste, que també s'ha dirigit a l'equip, és qui es quedarà al capdavant del club. I els ha explicat, a més Laporta, que si guanya, el dia 15, els ha dit, tornarà al costat de Rafa Yuste per governar el club tal i com marquen els estatuts. Ha especificat el president del Barça que, com et dic, ha subratllat la feina dels futbolistes com a artífecs de l'èxit.
És una interpretació dels estatuts. Els estatuts el que diuen és que el president que guanya pren possessió lo de Julià Palvaja. Tots tenim coll avall que el dia 16, si evidentment la porta revalida el càrrec, estarà treballant allà colze a colze amb Yuste, i l'únic que no podrà fer és signar qüestions oficials, però vaja.
Jo també crec que d'aquí al 15 de març el club no prendrà cap decisió sense que el president, el precandidat Laporta li sembli bé.
Sembla raonable.
Sí. No, que és, ho hem de dir clarament, exactament...
Tu diries que estarà en contacte amb Juste, eh?
Jo estic... Però, o sigui, no deixarà d'estar en contacte.
De fet, mira, t'explicaré una...
I a més a més, considero que és el que faria tothom amb el seu lloc.
Sí, sí.
Mira, t'explicaré una...
El que han fet tots amb el seu lloc,
això sí.
Una de les curiositats que han passat avui a la ciutat esportiva i és que quan Rafa Juste s'ha dirigit a un dels equips, ha dit el meu millor amic m'ha demanat que faci de president... I això és el que faré.
Va, molt bé. Això tampoc no n'hi havia dubtes. Vol recuperar algun
sí, sí,
document
sí, sí,
d'aquesta visita?
Aquest moment en què Laporta es dirigia als futbolistes del primer equip masculí, una mica per agrair-los aquesta etapa d'aquesta segona etapa de Joan Laporta al capdavant del club.
Estos 5 años he tenido el privilegio de ser presidente y yo creo que nos ha salido bien gracias a vosotros, a los que os he tenido durante estos 5 años y sobre todo estos 2 últimos años. Por lo tanto, muchas gracias y visca Barça.
Molt bé, doncs... Així de...
I ha marxat entre poc.
Tot i que hem vist imatges i la veritat és que ha estat, com no pot ser d'una altra manera, un comiat afectuós, especialment amb...
És un comiat afectuós i ja està el context electoral. Que, o sigui, això pots fer a la intimitat, no cal transmetre-ho, perquè pugui donar la sensació o perquè la gent...
Que estàs aprofitant
visqui la emoció del moment... i que estàs aprofitant la teva circumstància d'expresident. Torno a dir, a mi em sembla malament des del punt de vista exquisitament ètic, però torno a dir que qualsevol al seu lloc faria el mateix.
Sí, ja.
Mentre es pugui, se n'aprofitaria. L'altre dia també van enviar a tots els socis un dossier de 8 fullers sobre la gestió del president dels últims anys. Vull dir...
Bé, teníem previst fer aquest acte dilluns i hagués tingut... Formalment hagués estat menys lleig. Encara que l'impacte
no
és el mateix, eh?
Més però... importància que la que té, perquè sí. Això podia haver passat el dia abans de dimitir i no hauria estat notícia, però ho fan avui precisament perquè sigui notícia. De fet, ho fa ja com a...
Bé, a veure, hi ha algun
ja
matís a fer sobre
no?
això?
S'han queixat ja.
No? Sí, ara ho escoltarem. Digues, Salmo.
Bueno, per on vols començar? Pel matís que es fa des de... o l'explicació que es dona des del club? O vols que escoltem primer...
Per on tu vulguis.
Doncs mira, bàsicament, perquè com diu el Miguel, això ha suposat un cert soroll al voltant d'aquesta situació. I algun dels precandidats, com per exemple és el cas de Víctor Font, han pujat el to denunciant una mica aquesta situació. És veritat que tant Xavier Vilajoana com Marc Sirià han optat per, diguem-ne, posar-s'hi de perfil i no han estat tan agressius o tan contundents com sí que ha estat Jaume Guardiola, que és el segon de Víctor Font.
És una prova més d'aquesta manera de fer les coses. Jo crec, ni soc conscients de que és una irregularitat. És tant la confusió del club amb les persones que arriba un moment en què tot val, no? I, sincerament, ho trobo absolutament irregular i espero que puguem fer algun tipus de reclamació. Avui encara no està constituïda la Junta Electoral, però, evidentment, la Junta Electoral això no hauria de permetre i fins que no hi ha Junta Electoral, el responsable absolut és la Junta Directiva. Per tant, la que ens espera en aquest procés.
Bé, doncs...
Que demanin a la Junta Electoral que deixin anar el Víctor Forn a explicar el seu programa esportiu al primer equip del Barça.
Home... No crec jo que el vestidor del Barça estigui per anar rebent precandidats.
No, perquè, a més, clar, haurien de rebre'ls a tots.
No, bueno, no, a tot el que ho demani. Bueno, no. Ells estan... podien demanar, o si volen fer ciroll amb això, una manera de fer ciroll és demanar que ells puguin explicar-se al primer equip o a tots els primers equips. Una altra cosa és que els hi donin permís i després que s'apuntin un, dos o cap.
Bé, no sé si...
Jo avui veia la imatge de la porta de confiança de la plantilla i, a més, després del discurs, ha hagut aplaudiments i una bona estona dels futbolistes, i pensava, la immensa majoria de futbolistes, bueno, no sé si tots, perquè a tots se'ls dona el carnet de soci, tots poden votar, i pensava, a qui votaran? I veia les imatges i deia...
Però és que això era...
Claríssim, no?
Jo, més enllà del dia, que em sembla... un punt inoportú, com ho demostra que en el cas de la candidatura de Víctor Font s'han molestat, a mi em sembla absolutament normal que Flick estigui encantat amb la porta perquè ella el va triar i perquè ell, colze a colze amb ell, han fet reaccionar el Barça, i m'atreviria a dir que...
Els jugadors també.
Els jugadors també.
Però és que cada vegada que li preguntin, el Flick dirà el mateix. Sí, és que, a més, ha d'estar agraït a l'home que la porta del Barça.
Bé, si no me n'he perdut cap, que jo diria que no seria la primera trifulqueta electoral amb la candidatura, en aquest cas, de Víctor Font, queixant-se d'un gest no reglamentari, per dir-ho així, del ara precandidat Joan Laporta. Laura, que estàs molt callada.
Deixa'm exposar un moment, Costa, si us plau, la posició
de
Joan Laporta respecte a tot això que ha passat avui. A veure, el primer que expliquen és que és una visita que estava prevista per ahir, que era l'últim dia de mandat de Joan Laporta. Al finalment, Hansi Flick va decidir que el primer equip masculí no entrenava i això ha endarrerit la visita un dia. I hem passat de Joan Laporta a anar-hi com a president a fer-ho com a expresident. I a partir d'aquí hi ha dos arguments més.